Juliol té estat tenint ja diverses conseqüències, aquí us les estem explicant dia a dia. D'entrada us vam dir, us recordareu, que hi havia una seixantena de lleis que quedaven aturades, decrets que s'havien aprovat en Consell de Ministres que han d'acabar passant encara pel Congrés dels Diputats, que hauran d'acabar anant a la Comissió Permanent i que, per tant, ara estan en l'aire, d'aclarir exactament què acabarà passant amb aquestes mesures en funció d'aquests tràmits parlamentaris. Aquests okays inclouen moltes coses, des de, per exemple, la rebaixa de l'IVA per als productes de primera necessitat, que en parlàvem ara a l'informatiu, la gratuïtat del transport públic o els descomptes per viatjar amb Interrail o amb trens de mitja i llarga distància de cara a aquest estiu, per exemple. Això és una llista llarga de qüestions que han quedat penjades. Entre aquestes qüestions que han quedat penjades, n'hi ha una de molt sensible i que fa molt temps que s'està reclamant que s'acabi, que és amb l'estigma que encara provoca en diferents àmbits de la nostra vida, i ara en parlarem, per exemple, haver tingut un càncer, haver tingut la sort de poder superar aquest càncer, però que el fet d'haver patit aquesta malaltia marqui el devenir de les vides d'aquests supervivents. El pròxim dia 6 de juny és el dia que havia de rebre llum verda la llei del dret a l'oblit oncològic. Per les associacions contra el càncer, aquesta era una gran victòria, havia de significar un abans i un després, o com a mínim el primer pas, perquè realment hi hagués un abans i un després a les conseqüències de patir algun tipus de càncer, i ara tot això ha quedat en l'aire per aquest avançament electoral. La Teresa López Fandos, la coordinadora de programes i serveis de l'Associació contra el Càncer aquí a Barcelona. Senyora López Fandos, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Un gerro d'aigua freda, un autèntic gerro d'aigua freda, aquesta convocatòria electoral, per les conseqüències que té.
Sí, evidentment, estàvem molt contents amb l'anunciament de que anaven a posar en marxa el dret a l'oblit oncològic, però amb aquesta reacció del govern arrel de les eleccions municipals, queda aturada fins que el nou govern es constitueixi.
Clar, vosaltres temeu que aquesta llei depengui que tiri endavant o no en funció del color del govern que es formi? Ho heu parlat amb prou formacions com per tenir la tranquil·litat que, encara que sigui tard, la llei arribi?
Jo crec que el càncer és una matèria que uneix, no que desuneix. Llavors, no crec que cap govern estigui en contra de posar en marxa aquesta llei. Vull dir que en aquest sentit no patim. El que patim és que ja portem molt de temps sense regular aquesta situació i, que no es quedi a la fira de... que es posi a la primera de les coses que han de fer.
Ai, perquè, evidentment, després, quan ja tenies pràcticament el tràmit garantit, la sensibilitat del govern que pugui entrar també pot posar la situació en una cua que pot ser més o menys llarga per reprendre l'aprovació de la llei, no?
Sí, i com estem parlant de no moltes poques persones, estem parlant de que en el nostre país gairebé 2,2 milions de persones han patit o han superat un càncer. Llavors, crec que és prou volum com per considerar que es posi a sobre de la taula de manera molt immediata.
Que segurament les persones que han patit un càncer o les persones familiars que han tingut a prop una persona, no?, que ha tingut un càncer, pot estar familiaritzat, no?, saber què és el que passa i, per tant, també entendre què és el que esteu demanant. Per aquelles persones que no estan en aquesta situació, Teresa, què és el dret a l'oblit oncològic?
Pues el dret a l'oblit oncològic ve a regular algunes de les estigmatitzacions que viuen els pacients que han superat una malaltia oncològica, vull dir amb això. Els pacients, una vegada han superat la malaltia oncològica, arrastren que han patit aquesta malaltia front a determinades situacions, no? Per exemple, anar a demanar un crèdit a un banc, no? Fet d'haver patit un càncer o a demanar un crèdit hipotecari, no? Pues si has tingut un càncer i t'han de fer un seguro de vida, pues per poder demanar aquesta hipoteca, pues has de dir que has tingut un càncer. Llavors, això al banc pues no et veu amb una persona amb...
Clar, tu has de dir que has tingut un càncer al marge i independentment de quant temps faci que vas tenir aquest càncer.
Exacte. Exacte, llavors aquest dret el que ve a regular és que a les persones que porten 5, més de 5 anys lliures de malaltia i havent acabat el tractament, no? Una vegada ja diuen, vale, estàs d'alta, pues a partir d'aquí cap a 5 anys, a partir de 5 anys aquestes persones ja no estaran obligades a comunicar a la contractació de determinats serveis, com pot ser la hipoteca o com pot ser un seguro de salut, el fet que has tingut una malaltia d'aquest tipus.
Clar, però jo estic, ara, no sé, m'imagino, per exemple, aquest cap de setmana llegia algunes informacions, per exemple, que tenien relació amb càncers infantils, no? És a dir, jo m'imagino, sense aquesta llei, un nen o una nena, o no, o una persona que sent nen o nena que tenint, no ho sé, és igual, 12, 13, 14 anys, no? Van tenir un càncer. Es poden trobar amb 30 anys demanant una hipoteca, havent d'explicar que en fa 15 o 20 van tenir un càncer?
Pot ser, evidentment, si han de fer algun tipus d'assegurança o han de fer algun tipus de qüestionari de salut, evidentment ho han de comunicar, igual que has de comunicar que has tingut, que tens altres tipus de malalties.
Tenir un càncer, per exemple, és un problema a l'hora de contractar una assegurança, no ho sé, per un carnet de conduir, per exemple?
El carnet de conduir també pot ser un problema. Vull dir, en aquesta situació, el que estem visquent, el no està regulat, estem visquent que en funció d'on vagis o en funció de que la persona que et toqui, si és més o menys sensible, doncs tens més o menys sort, no? En
Clar.
El sentit de que, bueno...
Ah, però segurament el que no té sentit és que estiguis subjecte a la sort que tinguis davant la persona que t'atén, no? A l'hora de fer un tràmit o una gestió.
Exacte, exacte. Vull dir, en el fons, a l'haver patit o l'haver superat un càncer, l'únic que et fa que siguis diferent és que, bueno, és que coneixes millor el teu cos, primer punt. Vull dir, a la primera alarma que notes o a la primera qüestió, doncs ja pots consultar directament. Tens molt més accés als serveis especialitzats, això també és una bona notícia. Però també el fet de superar una malaltia oncològica fa que puguis també haver... Vull dir, quan et diagnostiquen un càncer, les persones passen per una crisi de valors. Passem per una crisi de valors, fem la nostra reflexió, fem un camí amb una malaltia que ens pot suposar la mort, fem un camí i una vegada hem fet aquest camí en el qual hem après moltíssim, sobretot envers les nostres prioritats, envers moltíssimes coses, pues una societat que no valora el fet que una persona ha après tant en aquest procés, molt més que en qualsevol altre procés, vale? D'aprenentatge, crec que és una societat que està abocada a la falta d'empatia, a la falta de compassió,
Clar, però també estem parlant d'una necessitat, Teresa, alhora, que obliga aquestes persones que han passat per un càncer a continuar portant durant anys i anys aquella motxilla, no? És a dir, no tenia el dret a agafar la motxilla i dir, escolta'm, jo això ho vaig passar, ho vaig superar, estic curat, ja està, forma part, o evidentment formarà part de la meva intimitat, no? Perquè entenc que una situació així t'acompanyarà per sempre, però no hauria d'anar més enllà d'això.
No hauria d'anar més enllà, però està anant més enllà, vull dir, ja està passant, i està passant des de fa molt de temps. Per això és una mica el pressionar, perquè aquesta llei és sortir endavant i el més possible. Vull dir, el que no podem fer és dependre de, pues, això. Estem parlant només d'aquests dos tipus de situacions, però també tenim altres molt greus, i és que quan estàs en recerca activa de feina o estaves treballant i estàs vas a fer una IT perquè una incapacitat temporal perquè estàs amb el procés de tractament, quan tornes, qui te garanteix que el lloc de feina te l'adaptaran?
En principi el dret laboral, no? O tampoc passa?
No, tampoc passa. Les empreses a vegades no adequen els llocs de feina a les persones amb càncer o que la tornada sigui progressiva. No, tu estàs d'alta, estàs per treballar, al 100%. No podem fer un camí progressiu, a no ser que l'empresa sigui una empresa que els dic jo, càncer friendly, no? I després tenim les persones que estan en procés actiu de feina, que durant un moment en la seva vida, en el seu currículum vitae, veuen que n'hi ha un forat. Hi ha un forat, i aquest forat com l'explico, no? Com explico que tinc una aturada a la meva carrera professional de 3-4 anys quan em enfronti una entrevista laboral, no?
Clar.
Llavors, n'hi ha moltes altres petites coses que estan afectant i que formen part d'aquesta motxilla que tu dius, del supervivent, que fa que, ostres, ja és Prou feina tenim amb que el malalt tingui que gestionar l'espasa de Damocles, no? Que és aquest síndrome que està descrit, que és, bueno, una vegada passes per una malaltia d'aquest tipus, la por de que torni, no? I això és una por que moltes vegades és incontrolable i que has de portar la motxilla i que depèn de la situació o depèn de pues això, de les signes d'alarma que tinguis en el teu cos, estarà més o menys present.
Segurament el més sorprenent d'això és que pel coneixement que se'n té del càncer, no? Perquè en parlem habitualment als mitjans de comunicació, perquè per sort en molts aspectes ha deixat de ser el càncer o els càncers, no? Han deixat de ser majoritàriament qüestions tabú o amagades o que la societat no conegui. Normalment el càncer s'associa més a complicitat i empatia, no? Que no pas a això que estem explicant avui. Però hi és també.
I és també, i persones que han sigut despedides durant el procés de tractament, moltes coses molt greus. Llavors, és el que et deia, no? Ja porten ells una motxilla prou gran com per ficar-li a sobre coses que els estigmatitzen front a la resta de la societat.
En aquesta qüestió de regular el dret a l'oblit oncològic, per exemple, França va ser pionera, si no recordo malament, van ser, si no els primers, van ser dels primers aquí a regular-ho, quan dic aquí vull dir Europa, però després n'hi ha alguns de països que ens hem quedat a la cua, no? És a dir, segurament...
Espanya, entre
punts, sí. No? Crec que és Espanya, Malta, i crec que n'hi havia un tercer que no recordo.
No recordo tampoc, sí.
Que som els que són els que... Bueno, que són, que som... Els qui no hem fet els deures, per què?
Pues, és una bona pregunta, però crec que no és la persona adequada per contestar-la. Vull dir, l'hauríem de fer al govern. Vull dir, ja arriba un moment que no, el càncer no està a sobre de la taula, no és una matèria que tinguin en compte a l'hora d'organitzar els serveis de salut, tampoc. Vull dir, estem reclamant moltes altres coses a través de l'associació que fan que ens porten a pensar que el govern, els governs, perquè no és només matèria d'uns, sinó de tots...
Al final és una assignatura pendent de tots plegats, no?
Exacte, sí. Jo crec que és una assignatura pendent. Sí que és cert que s'han fet coses, s'han fet grans avanços, hem posat més inversió en investigació... S'han fet avanços en els programes de cribatge, i, bueno, però ens hem oblidat del supervivent, el supervivent infantil i el supervivent adult. Tots aquests esforços que estem fent en investigació tenen la seva traducció en millors tractaments i millor supervivència.
Al final esteu reclamant el dret a poder tornar a fer la mateixa vida que hi havia abans, no?, d'un diagnòstic
Exacte.
De càncer.
Sí, i que no el fet de no haver patit una malaltia d'aquest tipus sigui un motiu d'estigmatització, sinó al contrari, de que la gent es senti orgullosa d'haver superat una malaltia oncològica.
Ara estava pensant, de fet, en aquests elements, no?, que parlàvem del nostre dia a dia. Hem parlat de la feina, hem parlat, per exemple, de demanar un crèdit o demanar una hipoteca o dels problemes que hi pot haver, per exemple, quan un es vol treure el carnet de conduir. M'imagino, per exemple, que deu ser molt complicat de tirar endavant la contractació d'una assegurança mèdica, o que no sé si és pràcticament impossible o és molt més car pel simple fet de dir que has tingut aquesta malaltia. Et dic, potser, quan tu planteges tenint 20, 30 o 40 anys, si vas tenir la mala sort de patir un càncer quan en tenies 14, 15 o 18.
Exacte, imagina't, sí. Aquest fet està passant i és veritat que n'hi ha alguna jurisprudència que ens diu que això no hauria d'estar passant, però com no es publicita o les persones no tenen accés a determinada informació, doncs quan tu vas a fer-te una assegurança i has passat una malaltia i et pregunten doncs, per què has de mentir, no? Per què has de no dir el que m'ha passat, no? Doncs vas de cara, vas de front i a sobre et trobes amb una, doncs això, falta de compassió per part de les empreses perquè no volen fer-te un seguro perquè, clar, els hi sortiràs molt car a llarg plaç, ara sí, tornes a desenvolupar una malaltia oncològica.
Ah, doncs podem entendre perfectament, no?, segurament el desencant o el desencís de tants milers de persones quan de cop i volta Pedro Sánchez anuncia, no?, aquesta convocatòria electoral quan la data estava a tocar, és que és el dia 6, és a dir, estàvem a un mes de l'aprovació d'aquesta llei,
Sí, sí, estàvem donant pal, com dic jo, a vegades palmos amb les orelles amb aquest anunciament. Vull dir, estàvem supercontents. Però bueno, mira, són coses que passen, llavors el que ara hem de fer és lluitar perquè aquest tema estigui a sobre de la taula de manera immediata a les persones o al govern que es constitueixi després de les eleccions.
I, evidentment, intentar que la qüestió s'activi a partir ara ja del mes de setembre, perquè, evidentment, amb aquestes eleccions doncs, no hi haurà ni Congrés ni Senat fins al 17 d'agost, i a partir d'allà no, doncs, que es pugui formar govern i que s'hi posin les piles, sobretot per aquesta dada, aquesta xifra que deies, eh? Aquests 2,2 milions de persones a casa nostra que han passat per aquesta per una malaltia de càncer, no? la que fos i que necessiten o voldrien una llei com aquesta per estalviar-se tot això que hem explicat. Teresa, un plaer escoltar-te aquest matí.
Igualment.
Que vagi molt bé. Passen 7 minuts del punt de les 9 del matí. Ara en seguirem parlant d'aquesta qüestió, d'aquestes eleccions, del que impliquen, del que han aturat, del que han activat, del que està canviant i dels dies clau que aquests moments els dies clau que en aquests moments estem vivint en relació a la preparació d'aquestes eleccions i la formació d'aliances, coalicions, etc. Re, un minut i mig i de seguida tornem.
Ràdio Estel.